Passen 6 minuts de les 10.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Comencem la segona hora del programa d'avui amb la secció friki del Penedès en xarxa, la maleta de Newt, on Laila Harz ens farà un especial Sant Valentí amb les millors i les pitjors parelles del panorama friki. I també ens parlarà de la nova sèrie de Netflix, els Bridgerton.
Hola a tots i benvinguts un dia més a la maleta de Newt, l'espai de cultura friki del Penedès. Soc Laila Harz i, aprofitant que estem al mes de febrer i que dintre de poquet és Sant Valentí, avui farem un homenatge a les millors i a les pitjors parelles del panorama friki. Comencem per les millors parelles. I comencem amb Destiel, que d'aquesta manera és com s'anomenava popularment a la parella formada per Dean Winchester i Castiel, de la sèrie Supernatural. Aquesta parella mai va arribar a ser real, ni a tenir una relació formal, tot i la química que mostraven els personatges interpretats per Jensen Ackles i Misha Collins durant més de 11 temporades d'Antena. Destiel s'ha convertit durant anys en la parella més buscada de la xarxa social Tumblr. Tot i la insistència del càsting, com dels fans, de convertir en Destiel en part del guió original, durant la temporada final, els guionistes van decidir que el personatge de Castiel es sacrifiqués per salvar la vida de Dean, acomiadant-se d'ell amb un t'estimo que mai va respondre. Aquest amarg final va enfadar moltíssim els seguidors d'una sèrie que ha estat 15 anys esperant aquest clímax, d'uns personatges que havien compartit moments molt còmplices i molt íntims, i que fins i tot estaven disposats a donar la vida a l'humà. La productora de la sèrie, la CW, va rebre moltíssimes queixes i va ser acusada d'homofòbia i de tenir por de demostrar personatges homosexuals i de trencar l'estereotip de masculinitat hegemònica de Dean Winchester. També en aquesta secció no ens podem deixar de mencionar a una de les parelles friquis més adorables de la televisió i que també ens va acompanyar durant molt de temps, més de 12 temporades. Es tracta de Sheldon Cooper i Amy Farrah Fowler de Big Bang Theory, interpretats pels actors Jim Parsons i Maggie Bialik. Qui ens anava a dir a nosaltres que l'excèntric i maniàtic Sheldon Cooper acabaria trobant l'amor? Però dintre de les seves manies i les seves rareses, Sheldon ens ha demostrat que en el fons és tot un romàntic. Però entre els moments més tendres que ens ha deixat, el meu preferit és quan li va demanar matrimoni a Amy, que sense dubte va ser un dels moments culminants de la sitcom, juntament amb el sensual regal d'aniversari que Sheldon va fer a Amy. Va ser cap al final de la 10a temporada de la sèrie que Amy es trobava treballant a Nova Jersey, quan una col·lega de Sheldon va començar a mostrar cert interès romàntic en ell. Com és evident, Sheldon no en tenia ni idea fins que la doctora, l'amiga, li va fer un petó inesperat. Just en aquell moment, Sheldon ho deixa tot, surt de l'habitació, agafa un avió, creua el país i es presenta a l'apartament d'Amy, s'agenolla i li ensenya un anell. Tot i l'emoció del moment, ens vam haver d'esperar a l'inici de la temporada següent per conèixer la resposta d'Amy. I en aquesta relació, tot i que Sheldon doncs, té mèrits, no ens podem oblidar tampoc de la paciència que va tenir Amy durant anys i com va aprendre a estimar i enorgullir-se de Sheldon tal com és. I per no deixar-vos en la intriga, escoltarem la resposta d'Amy a la proposta de matrimoni de Sheldon.
Amy. 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 Will you marry me? One moment, please.
Really, you're gonna answer that right now?
With Leonard, I don't want to be rude. Hello?
Oh, hey, where you been? We've been calling you for hours.
Oh, I'm sorry, my phone was on airplane mode.
Why?
Because I was on an airplane.
Hey, put him on speaker. Hey, where are you?
I came to Princeton to see Amy.
It's a funny story, actually. I was having lunch with Dr. Nowitzki, and she kissed me.
Excuse
what?
Me. I'm sorry.
And in that moment, I realized that Amy was the only woman I ever wanted to kiss for the rest of my life. So I came to New Jersey to ask her to marry me.
Oh, that's so sweet.
Sheldon.
Yeah, although there was one man whose blessing I needed first. I've thought about it, and I really want to spend the rest of my life with Amy. Do I have your blessing?
Well, Sheldon. I think you should make her finger like Saturn, and put a ring on it.
You asked Stephen Hawking and not her...
Stephen Hawking's a genius. If he said no, I wasn't going to waste my time on her father.
But you did ask my father.
I did. He said yes. Although not in a robot voice, so it wasn't nearly as cool.
Okay, oh my God, I can't believe you guys are engaged!
We're not engaged yet. She's taking forever to answer.
Because you're on the phone!
We'll call you back. She said yes.
Congratulations!
I ara, doncs, després d'aquesta proposta de matrimoni, passarem a les pitjors parelles del panorama friki. Comencem per Kylo Ren i Rey, els protagonistes de l'última trilogia de Star Wars, interpretats pels actors Adam Driver i Daisy Ridley. Durant els últims Jedi, mentre Rey entrenava amb Luke Skywalker, la força va connectar a Ren i a Rey, i es van convertir en el confident l'un de l'altre, adonant-se doncs, que ambdós estan sols en aquest món i que només es tenen l'un a l'altre. Rey es pensava que canviaria a Ren i el tornaria a convertir en Ben Solo. Però al final de la pel·lícula, Kylo Ren mata el líder suprem Snoke i ocupa el seu lloc com a líder de la primera ordre, al contrari del que pensava que faria Rey, que seria destruir-la. Tot i així, ella no es rendeix i continua insistint en que Ren torni al costat de la llum. Esdeveniment que finalment succeeix a l'última pel·lícula, quan Ben Solo acuta Exegol i dona la seva vida per salvar-la. Ambdós s'acomiaden amb un petó superforçat i un somriure molt fals que anuncia la mort de Ben. En la meva opinió, es deu una història d'amor superforçada i no surt del cliché de la noia innocent i bona que vol canviar el xicot dolent de l'institut per demostrar-li que hi ha bondat en ell, cosa que no passa mai. És a dir, per mi aquesta relació és un gris intergalàctic i amb espases làser. El petó a escena es va veure molt forçat i innecessari. I crec que molts fans de Star Wars ja havíem entès que entre ells hi havia un vincle, hi havia una relació, una connexió amb la força, però no una relació romàntica, i per mi en el moment en què es van fer el petó, doncs es van encarregar aquest vincle. Però bueno, passem a una parella que és encara pitjor, que és la formada per Cersei i Jaime Lannister. Sense cap dubte, la relació més tòxica, perjudicial i insana de la història de la televisió, protagonitzada pels germans Cersei, interpretada per Lena Headey, i Jaime Lannister, interpretat pel danès Nikolai Coster-Waldau, de la sèrie d'HBO Game of Thrones. Ja no només pel simple fet de ser germans, sinó per la dependència obsessiva i emocional que es tenen l'un per l'altre. Entre les seves propostes, entre cometes, d'amor, avui recordarem les que ens han deixat més bocabadats. Jaime és un guàrdia reial i el celibat és un dels juraments que ha de fer per servir de per vida a la família reial. Aquest jurament no li importa gaire, ja que l'incompleix per mantenir una aventura amb la reina, qui també és la seva germana, i amb la qui engendra tres fills, que els ulls del regne són fills del rei Robert Baratheon, del marit de Cersei. I que, per cert, als nens no els hi surten gaire bé. Tots recordem amb afecte el rei Joffrey i el que varen gaudir a la seva boda, com també amb el mític Digues a Cersei que vaig ser jo, de Olenna Tyrell abans de morir. Parlant de Joffrey, després de la seva mort, durant la vetlla del rei al Septe de Baelor, a tots ens va quedar una mica de trauma recordant com a Jaime i a Cersei els hi va semblar boníssima idea deixar anar les seves passions amb el cos del seu fill encara present. Però no hem d'avançar tant a la sèrie per veure les entremaliadures dels bessons. És més, ells tenen gairebé tota la culpa del que va passar als Set Regnes. Si retrocedim al primeríssim capítol de la primeríssima temporada, tenim a la ment el jove Bran Stark escalant pels murs de Winterfell fins a veure el que no havia de veure i descobrir a Jaime i a Cersei en plena acció. Tot i per jurar que no havia vist res i que no ho explicaria, Bran era un nen en aquells moments, no ho havia ni entès. Els Lannisters no el creuen i Jaime, sense cap pietat, el llença de la torre, dient la famosa frase «les coses que faig per amor». Aquesta caiguda, tot i no acabar amb la vida de Bran, sí que el fa perdre la mobilitat de les cames i mai tornarà a ser el mateix, tot i que, bueno, després es va venjar que va acabar sent rei. Al mateix temps, malgrat tot, a mesura que avancen les temporades, ens trobem amb un Jaime Lannister que evoluciona a millor. Especialment quan salva en diverses ocasions a Brienne i el seu germà Tyrion. Tot i que ens va commoure bastant al final de la sèptima temporada i tots estaven feliços perquè havien guanyat, ja que Jaime renuncia a Cersei per anar a lluitar a Winterfell contra els White Walkers. Lluita feroçment a la batalla, on el grup dels Bluton surt guanyant. I en la celebració confessa a Brienne de Tarth el seu amor i passa la nit junts. Aquí estàvem tots superfeliços, però això és Game of Thrones i la felicitat doncs, no ens dura gaire, ja que el dia següent Jaime abandona a Winterfell i a Brienne quan les tropes de Jon i Daenerys marxen per conquerir King's Landing. Jaime no suporta la idea de veure morir a Cersei i corre al seu costat. I el que ve després, bé, tothom recordem el famós capítol de The Bells quan a Daenerys se li va la pinça, amb la batalla entre Jaime i Euron Greyjoy, que acaba amb la mort d'aquest segon i amb un ferit Jaime que intenta desesperat salvar la vida de la seva germana. Finalment, els dos amants germans moren soterrats per les ruïnes de la Fortalesa Vermella, derruïda pel foc de Drogon. Un cop finalitzada la batalla, Tyrion troba la mà daurada de Jaime entre les runes. En la meva opinió, si en la vostra relació veieu algú reflexat que us feu sentir una mica Lannister, fugiu. De moment, us deixo amb una conversa de la primera temporada entre Cersei i Ned Stark. Aquesta conversa va ser la fi de l'ama del rei, ja que li confessa que ha descobrit la veritat entre els bessons Lannister.
Hay cosas peores, mi señora.
Tal vez debáis regresar a casa. El sur no parece sentaros muy bien.
Sé la verdad por la que murió Jon Arryn.
¿Ah, sí, Lord Stark? ¿Para eso me habéis citado? ¿Para plantearme enigmas?
¿Ha hecho esto antes?
Jaime lo habría matado. Mi hermano vale por 1000 amigos vuestros.
¿Vuestro hermano o vuestro amante?
Los Targaryen se casaron entre hermanos durante 300 años para conservar la sangre pura. Jaime y yo somos algo más que hermanos. Compartimos la matriz. Vinimos juntos a este mundo y así debemos estar.
Mi hijo os vio con él.
¿Amáis a vuestros hijos?
Con todo mi corazón.
No más que yo a los míos.
Y todos son de Jaime.
Gracias a los dioses. En las escasas ocasiones en que Robert abandona a sus zorras para caer beodo en mi cama, lo alivio de otras maneras. Por la mañana nunca se acuerda.
Siempre lo habéis odiado.
¿Odiarlo? Lo veneraba. Todas las chicas de los Siete Reinos soñaban con él, pero era mío por juramento. Y cuando por fin lo vi el día de nuestra boda en el septo de Baelor, delgado y fiero y con la barba negra, fue el momento más feliz de mi vida. Y aquella noche se me puso encima apestando a vino e hizo lo poco que podía hacer. Y me susurró al oído, Lyanna. Vuestra hermana era un cadáver y yo una chica viva y la amaba más que a mí.
Cuando el rey regrese de cazar, le diré la verdad. Para entonces os habréis ido. Vos y vuestros hijos. No me mancharé las manos con su sangre. Marchaos tan lejos como podáis, con todos los hombres que podáis, porque a donde quiera que vayáis, la ira de Robert os perseguirá.
¿Y qué hay de mi ira, Lord Stark? Deberíais haberos quedado con el reino. Jaime me contó lo del día en que cayó Desembarco del Rey. Estaba sentado en el trono de hierro y lo echasteis. Solo os bastaba con subir aquellos escalones. Qué triste error cometisteis.
He cometido muchos errores en mi vida. Pero ese no fue uno de ellos.
Sí que lo fue. En el juego de tronos, o ganas, o mueres. No hay término medio.
I ja que avui ens hem posat una mica romàntics, no podia deixar l'oportunitat de parlar-vos de la nova sèrie de Netflix, Els Bridgerton, estrenada el passat mes de desembre, i que ja s'ha convertit en la sèrie més vista de la plataforma, per sobre fins i tot d'èxits com Stranger Things. Els Bridgerton està basat en una sèrie de novel·les romàntiques d'època de l'escriptora americana Julia Quinn. La trama gira entorn a una família noble de Londres de 1813. La innocent i dolça Daphne, una de les filles de la família, s'estrena a la temporada social, el que significa que ja ha entrat en edat de casar-se i que buscarà el seu futur marit assistint als balls i a les festes que organitzen les cases nobles de Londres. Al mateix temps, ha tornat a la ciutat el galant, atractiu i misteriós Duc Simon Bassett per arreglar uns assumptes del seu difunt pare. Només les mamis de les noies es tiren sobre d'ell amb la intenció de que coneixi les seves filles i casar-lo amb elles. Tot i que Bassett doncs, no té intenció de contraure matrimoni pel moment. Daphne i Simon fan un pacte i simulen que ell l'està festejant. D'aquesta manera, ell es treu a sobre a les mamis i a les dones que l'aclaparen i Daphne comença així a captar l'atenció dels joves de Londres, que com la veuen més inaccessible, es tiren a sobre d'ella. Mentrestant, Anthony Bridgerton, el germà gran de Daphne, no li fa gens de gràcia que el seu amic flirteixi amb Daphne, ja que és molt amic seu i sap que té molta fama de faldiller. Malgrat tot, Anthony no predica amb l'exemple, ja que manté una relació amb una cantant d'òpera. A Colin, un altre dels germans Bridgerton, el volen enganyar per casar-lo amb l'encantadora Marina Thompson, que està embarassada d'un bastard. Totes aquestes històries les coneixem de la mà de Lady Whistledown, una columna de xafarderies que es dedica a desenmascarar els escàndols i els draps bruts de la noblesa de Londres. Eloise Bridgerton, la filla rebel de la família, es dedicarà en cos i ànima a revelar la identitat de l'escriptora. La sèrie està protagonitzada per Reggie Jane Page en el rol del Duc Hastings, Phoebe Dynevor com a Daphne Bridgerton, Jonathan Bailey com Anthony Bridgerton, Luke Newton com Colin, Claudia Jesse com Eloise Bridgerton i amb la participació especial de Julie Andrews amb la veu de la narradora Lady Whistledown. Com ja he comentat abans, la sèrie s'ha convertit en la més vista de la història de Netflix. Compta amb una única temporada de 8 capítols, tot i que ja s'ha anunciat la renovació per una segona. Com a opinió personal, jo no sóc gaire aficionada a aquest gènere, a aquest tipus de sèrie, però reconec que aquesta sèrie m'ha agradat molt. El vestuari, la fotografia i la música són molt encertats i estan molt ben cuidats i de veritat que traslladen als jardins i a les festes de Londres. Les coreografies de les danses estan molt ben treballades i la química dels actors fan de Bridgerton una sèrie per gaudir i per somiar. Sense dubte, molt recomanable pels amants de Jane Austen o Winston Graham. A més, la sèrie té una crítica al darrere sobre el paper de la dona al segle XIX. L'educació sexual era gairebé nula. Daphne està a punt de casar-se sense saber què fer la nit de bodes. I quan Eloise i la seva amiga Penélope s'assabenten que Marina està embarassada, es pregunten com ha pogut passar si ella no té marit.
Has read what Lady Whistledown has written of late?
Do not tell me that is yet another scandal. She,
this one is different. This one, this subject's my name.
My name is Lady Whistledown. You do not know me and never shall. But be forewarned, dear reader, I certainly know you. The social season is upon us. We shall discover which young ladies might succeed at securing a match. Let it be known, if there's a scandal, I shall uncover it and share every last detail.
I I avui m'acomiado de vosaltres amb una cançó, amb la cançó romàntica més divertida que conec. Avui ens acomiadem amb Carta Maria, una cançó dels castellonens l'època. Fins aviat!
Amanece desvelado hoy, abrir mi corazón después de mucho esperar, al fin encontré el amor. María, eres tú, lo sé, la mujer a quien tanto esperé, por ello te quiero decir, ven conmigo que harás feliz. Desde que hoy te he visto y te he curado de ti, te quiero mirar, mirar, y es hora de elegir. Como siempre iba con 12 tíos, mis padres me llamaban gay, yeah. A ver quién puede así contentarse en ser rey. Aunque sea pobre tengo gran corazón, soy listo y buen orador. Con 12 años superé a los arios de Jerusalén. A mi lado, hombre, no pasará, los tendrás. Con muchos menos de Cipán, en nuestra boda agua no daré, en vino lo convertiré. No juzgues mi aspecto, soy un tipo muy formal. Deja a un lado mis pelos, son así, pues mi padre dijo hay que ahorrar. Mi única muda es una toga por remendar. Mejor así menos rojo para quitar. Caminaré sobre el agua si me lo pides tú. Calmaré tempestades si quieres ver el cielo azul. Y ya sé que no bebo, pero voy a renunciar. Y que otro salve a la humanidad.
Gràcies per la cançó, Ayla. Així arribarem a 11:15, segona cita amb l'actualitat, amb les notícies en clau Penedès, que ens acostarà la Goretti Martínez d'aquí uns instants. I a continuació obrirem la nostra tertúlia amb la gent gran. Avui tenim a la Fina Milà i a la Natàlia Navarro, a Vilafranca, la Conxita Vidal, a Sant Jaume dels Domenys i a Moja, l'incombustible Josep Castellví. Amb ells parlem d'eleccions, de campanya, de debats, de propaganda electoral, d'aquí uns minuts.
Calmaré tempestades si quieres ver el cielo azul. Y ya sé que no debo, pero voy a renunciar. Esto salve a la humanidad. Caminaré sobre el agua si me lo pides tú. Calmaré tempestades si quieres ver el cielo azul.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès.
La Diputació de Barcelona fa un estudi sobre les activitats esportives d'estiu a Vilafranca. Vilafranca, junt amb Torelló, Badia del Vallès, Berga, el Prat de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Sant Boi de Llobregat i Mataró, ha estat escollida per la Diputació de Barcelona per fer un estudi sobre les activitats esportives d'estiu. Aquestes activitats, com campus, casals, colònies o estades, tenen la característica de ser eines educatives que tenen un gran impacte en un curt espai de temps. Enguany, arran de la situació derivada de la Covid-19 han esdevingut una eina pedagògica per afavorir l'adquisició de nous hàbits per part de la població infantil. Amb l'objectiu de millorar les activitats esportives d'estiu i de fer créixer el sistema esportiu local, l'estudi analitzarà les activitats que s'organitzen en tres grans blocs: el tipus d'activitats que es troben en aquests municipis, el grau de compliment normatiu de les activitats i els suports municipals i supramunicipals que reben aquestes activitats i els que podrien oferir-se. Parlem ara de les eleccions al Parlament de Catalunya 2021 a l'Arboç, perquè hi ha canvi d'ubicació dels col·legis electorals per complir amb les mesures sanitàries. El col·legi electoral que habitualment se situava a la Casa de Cultura anirà al Centre Polivalent, al carrer del Nord, número 15. Per garantir el compliment de les mesures sanitàries, el proper diumenge 14 de febrer, l'Ajuntament de l'Arboç ha disposat un canvi d'ubicació d'alguns dels espais de votació habituals. Així, els arbossencs i les arbossenques, que habitualment exercien el seu dret de vot a l'auditori a la Casa de Cultura Municipal, el proper 14 de febrer hauran d'anar al Centre Polivalent, situat al carrer del Nord, número 15, cantonada amb l'Avinguda Santiago Rusiñol, on hi haurà la nova ubicació del col·legi electoral. Aquest canvi s'ha realitzat per garantir el compliment de totes les mesures de seguretat i establir portes i circuits diferenciats per l'entrada i la sortida del col·legi. A la targeta censal, que aquests dies l'electorat rep al seu domicili, ja hi consten aquests canvis d'ubicació dels locals electorals. El col·legi electoral situat al pavelló esportiu municipal continuarà al mateix lloc i disposarà la porta d'entrada a l'Avinguda Generalitat de Catalunya número 23. Un estudi científic demostra que els habitants de la Font de la Canya consumien llenties de varietats diferents. Un recent estudi publicat a la revista científica Vegetation, History and Archaeobotany i liderat per l'arqueòleg Miguel Tarongi de la Universitat de Lleida ha aplicat la tècnica de la morfometria geomètrica a les llavors carbonitzades de llegums com les llenties, les faves i les guixes trobades al jaciment de la Font de la Canya d'Avinyonet del Penedès. Els resultats obtinguts són molt positius al comprovar l'eficiència d'aquests anàlisis per identificar cada espècie de forma estadística i per comprovar si existeixen diferències dins d'una mateixa espècie. Aquest darrer aspecte ha permès comprovar que existeixen dos tipus diferents de llenties a la Font de la Canya. Aquesta dada podria suggerir un possible cultiu de varietats diferents, un aspecte mai determinat abans en cap jaciment arqueològic. I us comentem per acabar que estan disponibles al web municipal d'Olèrdola tres noves rutes de senderisme dedicades a les barraques de pedra seca. Ja estan disponibles a l'apartat de turisme del web municipal www.olèrdola.cat tres noves rutes de senderisme que ressegueixen la presència de barraques de pedra seca al municipi, afegint-se així a les dues que van ser creades l'any passat dedicades a aquesta tècnica constructiva declarada Patrimoni de la Humanitat. Tal com resumeix el regidor de Patrimoni i Turisme de l'Ajuntament d'Olèrdola, Pere Sadurní, aquestes rutes tenen l'objectiu de facilitar el coneixement del patrimoni natural i el patrimoni de la pedra seca, així com promoure l'activitat física i els hàbits saludables. També volen respondre a la demanda detectada entre els visitants del punt d'informació turística durant el 2020, que en un 80% sol·licitaven informació sobre rutes de senderisme i passejades.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15 del matí i com cada dimecres donem veu a la nostra gent gran. Amb ells, durant els propers minuts, farem tertúlia i parlarem d'aquestes eleccions al Parlament de diumenge, d'aquest 14F, però també d'aquest final de campanya política, de la propaganda, dels debats, del vot per correu, del vot presencial. Arrenquem tertúlia a Ràdio Vilafranca, saludant la Fina Milà. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
I nosaltres tenim doblet, també comptem amb la Natàlia Navarro. Bon dia, Natàlia.
Bon dia, Sílvia.
Fina, votaràs presencialment o per correu?
Jo presencialment, perquè, no ho sé, és una cosa que si la faig per correu no em semblarà que voti. Jo crec que l'emoció i el que et comporta unes votacions és anar-hi, no? Encara que aquest any sigui diferent, potser haurem d'anar de pressa i tots ben protegits, i suposo que els de les taules estaran ben protegits, que per lo que veus dius, oi, se semblarà allò el Robocó. Però em fa emoció anar a votar i veure, no sé, pensar el que votes i tens una mica de l'ambient de les votacions, que això també ajuda a que faci caliu, vull dir, ho veig molt millor. No sé,
com... Ets de rituals, eh? Seguiràs sí. El ritual.
Sí, sí, sí.
I la Natàlia què farà?
Jo he votat per correu perquè feia una mica de por això que diu la Fina, de veure allà tota la parnafenlàlia dels vestits, de la gent, i em va fer una mica de por i dic, mira, saps què? Per primera vegada votaràs per correu. És el que diu la Fina, a mi també m'agrada sempre anar presencial, perquè és el ritual, no? I bueno, aquest any pues, he fet diferent, ja veurem com sortirà tot.
Seguim sumant veus i opinions diferents. Anem ara als estudis de Domenys Ràdio. Laia Batlle, bon dia, qui t'acompanya avui?
Hola, molt bon dia, Sílvia, molt bon dia, Fina, Natàlia. Avui estic molt ben acompanyada, com cada setmana, ja ho sabeu, i tinc aquí a la Conxita Vidal. Conxita, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Doncs mira, agafo el relleu de la pregunta que la Sílvia els hi feia a la Fina i a la Natàlia. Conxita, explica'ns, diumenge aniràs a votar o ja has votat per correu?
No, aniré a votar.
Sí? I explica'ns com ho veus tot plegat.
Ui, complicadíssim. Ho veig molt complicat, però no, hi aniré presencialment, no he volgut fer per correu. De totes maneres, encara que poquet, entro i surto al carrer, si vaig a comprar, però si surto un momentet a votar, doncs més o menys serà el mateix.
Que serà un moment, anar i tornar.
Exactament. Llavors, doncs mira, sortiré i em faré un passeget, que les cames m'ho agrairan, i ja està, i anirem a votar.
Molt bé.
Doncs anem a buscar l'última veu d'aquesta tertúlia d'avui dimecres, als estudis de Canal 20, Ràdio Lèrdola. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Ens acompanya en aquesta tertúlia un dels habituals, en Josep Castellví. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Tu fas pinta d'anar a votar presencialment.
Sí, com la Fina. No, la Fina ha dit que sí que anirà. La Conxita és la que ens ha fallat, no?
La Natàlia. Escolta'm bé, Josep.
Va, anem, digues, bon dia. Bon dia. No, bé. No, jo també aniré a votar. Jo sempre he dit el mateix, ja vaig dir-ho fa dues setmanes, em sembla que ho vaig dir-ho, dic que tothom té d'anar a votar, encara que sigui amb cadira de rodes, però anar a votar, perquè si no se'ns menjaran els altres, que aquests altres, que això fan molta por. I per tant crec que tothom té d'anar a votar i que voti el que vulgui, això és evident, però que vagi a votar. Això de que diuen que hi haurà menys d'un 50% de gent a votar, un tant per cent tan baix, això no pot ser. Tenim d'anar a votar, encara que sigui, ja ho dic, en cadira de rodes o en crosses, però anar a votar, perquè si no farem pena, jo crec que, esclar, fa por, jo ho entenc que hi ha gent, però és clar, també anem a comprar, i crec que...
Exactament, és el que he pensat.
Clar, és que si no anem a comprar, no anem amb alguns, al mercat de Vilafranca mateix el dissabte, I ben bé que està bastant ple, per tant...
Sí, Déu-n'hi-do, ara. Últimament ja sembla que la gent ens animem una miqueta més a sortir, oi? Perquè fins ara només veies els supermercats que dius, escolta, jo veig els nois, els caixers i els que reposen els productes, però penses, aquests nois estan no sé quantes hores, però moltes hores, atenent a tothom, tocant tots els productes que els ha remenat tothom. Vull dir, és que... Això sí que ho trobo una mica arriscat. I, en canvi, ens en fiem. Anem a comprar, oi?
Clar, que... no? Per això dic que...
Sí, exactament. Sí. Clar, sempre són formes de pensar, però jo crec que sí que fem bé anant a votar, respectant el que vulgui fer cadascú, està clar.
Oi tant.
És que és clar, com que ha canviat tot tan de sobte que portem un any que no ens ho creiem encara que estem en aquesta situació. Doncs pues, esclar, t'arriba un moment que has de prendre una decisió.
Sí, però bueno, tu mateixa que vas votar per correu, eh? Sí. Havia moltíssima gent, havia cua.
Molta, molta.
I dius, tanta. Bueno, què anem a fer? Resulta que no vol, perquè no te contagis, ho fas per correu. Resulta que tens a fer cua perquè...
Això.
És que, esclar, vull dir...
Hi ha moltes contradiccions entre les ordres que donen, moltes contradiccions.
Sí,
llavors
sí.
La gent es torna una mica lela, eh? Perquè, home, escolta,
no sabem
ja no
de vegades
què creure.
Hem de fer.
Clar. Això és el mateix que la gent que diuen que està contagiada, que vagi de 7 a 8. Tu, això en aquest moment estan marcant, aquestes persones les estan marcant.
Hombre, i tant, sí. Això és ridícul.
És cas,
vull dir... El que pensa així, vull dir, no sé qui ho pensa, però en el cap em sembla que no.
Jo estic convençut que...
Ara més, qui sap qui està contagiat i qui no?
Sí, qui ho sap.
Hombre, i tant. Vull
dir... No sé, que li dona un carnet.
Hi ha gent, però hi ha gent que està confinada, que no poden sortir de casa. Això ja ho saben.
Aquestes...
Això ja és una altra cosa.
Això és una altra cosa, però que estiguin
que no,
contagiades...
Aquests són els que no tenen d'anar a votar de 7 a 8. Però què et diu que no hi vagin abans, com nosaltres, que sí, tenim d'anar de 9 a 12? Clar.
Sí, sí, sí.
I que aquests de 9 a 12 també pot haver-hi del teu costat, que estigui a un metro i mig, que... o dos metres, que també estigui contagiat.
També ho estigui.
Perquè, esclar, jo la veritat em crec que la gent que està contagiada no anirà a votar, aquests sí que potser no aniran a votar, o no crec que hi vagin, perquè és que si no ja els indicarà, mira, aquest és el que està fotut.
És com assenyalar-los, oi?
És com si posés una estrella aquelles de David que et posaven a la Segona Guerra Mundial. És absurd.
Jo també penso, Josep, que els que diuen no, jo no aniré a votar. Però escolta'm, jo també els he dit, després no et queixis, no diguis que no t'ha agradat el que ha sortit, perquè a la millor tu el que votaries li ve d'un vot per assolir el que a tu t'agradaria i no hi has anat. Vull dir, això també és...
Sí, d'acord.
De totes formes, aquí segur que anirà jo com pensem, no? Però penseu que tota la part del voltant de Barcelona...
Bueno.
M'entens el que t'ho vull dir?
Sí,
estan tots potser, des de fa molts anys.
Potser manant. Aquí estem més conscienciats, no?
No, però a fora aniran el PSC, això està claríssim.
Sí, bueno. Que no veu sentir el debat ahir vespre, una mica... Jo em vaig cansar i vaig anar a dormir.
No,
però al començament...
Jo arribo un moment que
no el
vas
sentir?
No, jo em cansa.
Va ser terrible, eh? Jo sí veig uns nens que ara no se'n veuen de canalla pel carrer barallant-se amb la pilota o coses així. Ahir era pitjor que aquells nens que es barallen per la pilota. És que era terrible, eh? Jo dic que a 11:45 me'n vaig al llit perquè ja no... Bueno, no valia la pena, eh? Però és que, a més, no sé... Tota aquella parafernàlia que hi va haver per fer aquest debat, que dius, escolteu, voleu dir que fa falta gastar aquest munt de diners que estem dient que no en tenim? Tota aquella propaganda. Una hora o dues abans ja havien de ser. Allà a peu dret, 9 persones.
Bueno, però això està bé, que es guanyin la vida, tu, que és la seva feina.
Bueno, però
que se la guanyin
el sou.
Tant tampoc.
Que se la guanyin el que va preparar aquells entarimats,
aquells senyors que estan en peu dret. Aquells senyors que estan en peu dret, cony, és la seva feina, que la fuig. Perquè si no, es donen una gran vida, eh? Que fa gent...
Ja tenen les seves poltrones.
Fa gent d'aquests
que... La parafernàlia que van fer per preparar-ho, tota aquella parafernàlia, ho trobo ridícul, eh? De veritat.
Tot per no res.
Sí.
Tot per no res.
Perquè te dona la sensació de que és diferent de fa anys.
No,
que no hi ha gent preparada com abans. Perquè la gent preparada no es vol ficar realment. Si no és per mantenir la cadira, no es volen ficar a la política.
Però 9 persones en un debat. Sí, és
bueno, hi ha tants partidets i partidetes que...
Bueno, així ens anava, eh? Així
volen representació...
Com una baralla de carrer.
Sí, sí.
Però és que et passa una cosa. Una pena, tots aquests senyors, que havien molts d'ells, fa anys i anys que arrastren el cul per l'assumpte de la política, eh? que a vegades sí, fa vergonya sí, que quan sí. Et diuen, jo als anys 60, no, 60 no, però als 70 o 80 estava ja al municipi tal, home, i encara estàs sí, a la sí. Política, és que aquests tios ja no saben viure de res més, amb cotxe oficial...
No, han treballat mai.
Això
tu quan
seva...
sents coses que es fan entre els bars, els restaurants, les botigues, tu penses, aquests que manen no han tingut mai ni una botiga, no s'han tingut d'espavilar per si la botiga funciona, exacte. Ni han tingut exactament. Mai un restaurant, ni han sigut mai autònoms, ni res de res de res.
Sí.
Per això que haurien de posar persones una mica més preparades dintre del que vulguin fer.
Però és que la gent preparada no vol ficar-se a la política.
Això mateix.
No enteneu?
Això mateix.
La gent que té una bona posició professional, o que viu relativament del que treballa, no es vol ficar, perquè veieu tot el merder que hi ha.
Bueno, per això té de ser...
Això...
Té de ser el que màxim, el que funciona molt bé, perquè encara t'animes amb l'assumpte de política d'ajuntament de poble, no?
Sí, sí. Això és, sí. Això és més, més normal, que la gent conegui aquesta gent. Però els que estan al Madrid... Sí. A Madrid
sí, sí.
No tenen ni idea de lo que passa als municipis.
No, i
aquest dia molts, sentia...
No han agafat mai ni un autobús. Una vegada els hi van preguntar amb un quan val un bitllet d'autobús i no ho sabia. Clar, perquè, sí, perquè viuen en un altre món, està en un
clar,
altre món.
Clar.
I per això
sí.
aquí anem de malament. Aquí anem de malament.
Que la gent... Ja fa anys que van preguntar quan val un cafè. Us se'n sí? Recordeu?
Sí, sí,
això
sí.
Va ser tan
i tampoc
curiós.
Ho sabíem.
Oh, Déu meu.
Ah,
és terrible.
Per això que jo crec que haurien de procurar que els alcaldes, cada poble té un alcalde, no?
Sí.
Doncs que entre els alcaldes fessin, entre ells potser es votessin, o no sé de quina manera fer-ho, però que fossin els que organitzessin la política en general. Perquè els alcaldes saben el problema de cada poble.
Clar, estan més al costat del poble.
Saben el que necessiten la seva gent.
Exacte.
I bueno... Això no ho arreglarem nosaltres.
Jo penso que ha de ser molt difícil estar dintre d'un ajuntament, per exemple, i tot el que el poble demana, és que és impossible tampoc donar-li tot. No, hi ha gent que demana bastantes coses bones, però hi ha gent que diu tonteries. Aquesta
bueno,
és la realitat.
També, però bueno, s'ha de fer una criba, clar.
Això sí, això sí.
Del que es demana, del que es pot fer, etc.
Sí, sí.
No sé.
Ahir, de veritat, el debat, jo només vaig sentir la primera part, però com que em va cansar ja me'n vaig anar al llit i eren quarts de 12, eh? Mm-hmm. Però si ara no veiéssim la cara dels que parlen, us diria que el que segur que no votaríem ningú era el que semblava que havíem de votar. Terrible, eh? Penso que aquest és el que vol. Ja us podeu imaginar qui és, perquè l'altre dia aquí em sembla que li tiraven ous i tomàquets o no sé què. Hasta vaig sentir que vi que els hi tiraven cebes, em sembla que veia... Bueno, però els senties parlar i dius, però si aquests són els salvadors del món, mora de Déu.
Bueno, és que van
sí.
D'això.
Oh, terrible.
Van a que la gent cregui que
són
com feia aquell d'Amèrica.
Són els que penso que potser no votarem ningú. Aquest matí sentia
sí que es votaran,
la tertúlia
sí.
De la Rambla.
Jo no he vist ni un debat ni mig.
No, doncs, bueno, ahir
no.
Vespre. Avui he sentit la tertúlia que feu aquí, a Ràdio Vilafranca i la Penedès Televisió, que hi havia un senyor que s'acabava la tertúlia i diu, jo em sembla que tocaré la trompeta. Que el director d'aquí vostre li ha dit, la trompeta? Diu, sí. Diu, no saps que ens diuen que quan vingui el judici final tocaran la trompeta? Diu, doncs em sembla que ja estem amb això.
Està bé.
Imagina't.
Sí.
Ai, bueno, parleu, que em sembla que parlo molt jo.
No.
No, dona, tots anem intervenint.
Sí, en tant posem la cullera, perquè dintre no.
Ja. Clar.
Sí.
No. Jo crec que és el que jo dic, que cada un té el seu pensament. Cada un té.
Sí.
I no cal
sí,
que facin debats. Sí que diuen que hi ha un 30% d'incisos, però no ho crec, mira, no ho crec. Jo crec que tothom té una idea, té una manera de pensar, té un... I tothom votarà el que ells creguin, això. Per això jo dic que tothom té d'anar a votar. Encara que sigui, estaveu moltes vegades ho he dit, en blanc, però anar a votar.
Sí,
bueno, és que en blanc ja fa molts anys que diuen, els que diuen votar en blanc, sí. De que si surt suficients, que aquesta gent que vota en blanc, que al Congrés, sí, aquests puestos estiguessin buits.
Bueno,
perquè però això demostraria també que molta
que
gent...
Que no estàs conforme amb res. Molt
hom no ho farà. No,
exactament.
O amb els senyors que es presenten.
Sí, 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 això... Que això molta gent no ho farà.
Bueno, però és una forma.
Perquè també arribem a la conclusió, em sembla com vosaltres, que tothom té triat, més o menys, a quina persona votarà. No ho decideixa quan ja ets al moment de posar el vot.
No, home, ja ho portes de casa, això, ja ho has decidit.
No, home, és que això de veure aquest debat que vas veure, és que se't treu les ganes de votar ningú d'ells, eh?
Exactament, llavors és quan els veus, és quan tindran les ganes de votar en blanc o de no anar a votar.
Sí, no, anar a votar sí.
Això millor és no veure'ls i ja està.
Anar a votar, sempre dic el mateix, sí, aneu a votar, encara que sigui en blanc.
Però
clar,
els que hi han allà, potser que no, els que hi han allà, encara que són els que van davant.
No, és que se't treu les ganes, perquè un dirà una cosa, i alguns diuen ximpleries, que dius, bueno,
escolta'm... Sí, però el pitjor és que no fan el que diuen.
Ah, bueno.
No. Perquè diuen a lo millor coses raonables, però tampoc no les fan.
No.
Bueno, no et dic aquests que semblava que havien de salvar el món i seran els pitjors a l'hora de la veritat.
Bueno, és que hi ha molta gent que se'ls creu, eh?
Home, i tant.
Sí que hi ha gent que se'ls creu, sí.
Jo a vegades llegeixo articles amb diaris d'internet i hi ha molta gent que no t'ho penses i diu que votaran aquest senyor.
Clar, perquè tenen molta... Abans que deien, tenen molta làbia, no? Vull dir, allò a l'hora de parlar en saben molt.
Però molta gent...
Com es diu en castellà?
Del dicho a l'hecho? Del dicho a l'hecho, hay un trecho.
Sí, però hi ha molta gent que fa molta demagogia, de dir que tot estan en contra de tot, i clar, a veure, no tot és dolent, eh? Hi ha coses que es poden millorar com tot, però anar en contra de tot, tampoc. Perquè toquem més peus a la terra, expliqueu no el que fan els altres perquè tots ho fan malament, expliqueu el que voldreu fer, digueu la veritat, que fotreu tots els estrangers a fora, digueu la veritat, això no ho diuen, no ho diuen mitja d'això, no, que tots els catalans no interessa, ja ho van dir-ho, a veure si ens tiren una bomba i se'ns ha acabat, vull dir que a veure, que a l'hora de veritat tots fan una política lletja. Perquè si es diguessin la veritat diries, hòstia, aquesta gent són impresentables. Però ja ho van dir-ho,
eh?
No hi ha més que veure després el que fan. Quan parlen i fan els debats i tot això, que es despelleguen els uns als altres, i sembla que han de saber, com diu el Josep, al món, i després a l'hora de la veritat doncs no veus els resultats per enlloc.
Bueno, perquè m'imagino que es deuen trobar a moltes impediments de,
bueno,
de poders superiors.
Això una part també. Una part de raó també tens, eh? Que hi ha moltes coses que llavors un no pot fer el que es pensa que podria fer. Això també et dono la raó. Però generalment em sembla a mi que és parlar per agafar vots i prou.
Sí, veieu com està constituït tot. Vull dir, primer, aquí a Catalunya no hi ha hagut mai una llei de votacions, com hi ha a Euskadi i a Galícia. No sé per què. Llavors, per això hi ha aquest desbarajuste, diguem-ho així. I clar, aquestes coses també es paguen.
Jo el que penso que no apoyaré mai, no sé com ho veieu, aquests partits que apoyen els ocupes. Tu imagineu-se que teniu una casa o un piset que heu treballat tota la vida per poder-lo tenir i penses que el deixaràs als teus fills o si no en disfrutaràs mentre puguis. I que un dia te'n vas de casa o dos dies i tornes i hi ha uns que se n'han apropiat i no els pots treure.
Això sí.
I a partir d'això ho apoyen.
Això és horrorós.
Doncs escolteu, jo els ocupes, la veritat que em fan una por, i hi ha partits que veig que apoyaven això. Dic, això és terrible, eh?
És terrible.
Sort que vivim al Penedès i sempre dic com al Penedès no hi ha res, oi?
No hi ha res.
Oi que diuen? Ai, apoyem la nostra terra.
Si estàs vivint en una casa i tu te'n vas uns quants dies, si algú t'entra a casa, el treuen, eh? No, legalment això no es pot fer. El que fan els ocupes...
Sents molts casos de que no poden entrar a casa seva, eh?
Sí, però això és... Bueno, però que no hi viuen, eh? Més bé no hi viuen. És que hi ha gent que tenen dos cases. Normalment l'ocupa no va en puestos que té conflictivitat. Va en grans tenedors que tenen molts pisos, que aquests ho tenen per negoci.
No pensis, eh?
No.
Aquí a Vilafranca s'ha donat el cas,
no.
I a pobles de per aquí també, diversos pobles, que se'ls hi han posat i la feina que tenen a treure'ls, eh? Vull dir que jo tenia ni els treuen ni en un dia ni en un any, tela, sí. Que això és molt greu.
Però no estàs vivint, això és el que vull dir, no estàs vivint. Tens com una casa dels pares, dels avis o d'això.
Bueno, i que, però llavors, és de la família.
Sí, 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 però no hi vius. No com dius que vosaltres, diu, ens anem i quan tornes ja estan vivint. Sí. Això no passa.
Sí, sí, algun cas sí, Josep.
Sí que n'hi ha algun cas, passat, sí, Josep.
Sí.
I tant. Sembla que no, però bueno, ara tampoc no ens posarem perquè ara no estem parlant d'això.
Bueno. No, perquè no ens toca, no?
Ara no estem parlant d'ocupacions, d'ocupa, sinó que estem parlant
en conjunt. No, és allò de dir, apoies, clar, en conjunt, oi, Josep, que digui que està d'acord amb els ocupats.
No, home, no, pues que no.
Això no.
No, el que passa
però n'hi havia
que,
que en parlaven ahir.
Que tothom té de tindre una vivenda. Això també.
I tant.
Perquè quan veus aquelles persones que les treuen de casa i que són gent gran, això és un drama. Això és un drama. I això tant. Però ho fan també grans tenedors, grans empreses que tenen negocis de molts pisos. Aquests són els que ho fan. Sí. Perquè els diuen, els que tenen més de 10 pisos, aquests tenen de donar uns d'això barato. Doncs pues llavors, feta la llei, feta la trampa. En tenen 9.
És una altra cosa.
En tenen 9, Vull dir que...
Sí. És que no, vull dir... és una altra cosa.
No, ja, però els vull dir que tot és un negoci de tota... Mira, com la política, sabeu? Tota la política, sempre amb la teva ideologia. Tu tens un pensament, fes-ho. I quasi no te'ls miris. Perquè és que a vegades fan pena. Tots aquestes... Els d'ahir...
Un complicat.
Els d'ahir feien pena.
Perquè... és que és això, dius, no cal fer debats per acabar d'aquesta manera.
No. Fina, Natàlia, Conxita i Josep, moltes gràcies per conversar una estoneta.
Gràcies.
Ja està. Ara que ens havíem posat a dir moltes
estàvem
coses,
animats, oi?
Sí,
a partir d'ara potser diríeu coses que després us arrepentiríeu.
No.
Tot és d'això parla més, oi?
Ja tinc l'abogat aquí al costat perquè em va donar instruccions.
Ah, sí, rai, doncs. Moltes gràcies, d'acord, que vagi bé, bona setmana.
Vinga, gràcies. Bona. Adéu a tothom.
Adéu.
Bon dia.
Bon dia.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.